Doncs obrim l'última secció de Faves Comptades d'avui. Donem la nota, com sempre ho fem amb en Lluís Cabal, que és divulgador musical i ens acompanya en aquesta estrena del nou any 2025. Què tal? Com estàs?
Molt bé, content d'estar aquí ja per primera vegada aquest nou any.
Aquest nou any, un nou any que ja veurem què ens depara. Estem parlant del 2025, però és que avui tornem a fer la mirada enrere, bastants segles enrere, perquè recordem que estem fent un repàs de les dones compositores i anem seguint en la línia del temps la història d'algunes de les dones que van fer més feina en aquest sentit. I avui ens quedarem amb un parell de germanes.
Sí, ara estem en el segle, com dius tu, hem fet una mirada enrere, estem al segle XVI-XVII, a cavall entre el segle XVI i XVII.
I aquesta que estàvem sentint ara és obra de...
Sí, això és un ària que es diu Simia i Tormenti, de Settimia Caccini. Si no recordo malament, l'any passat ja en l'últim espai ja vam parlar una mica d'aquesta compositora, però hi vull tornar perquè són dues germanes i estan estretament lligades l'una amb l'altra. Settimia Caccini i Francesca Caccini, florentines, compositores florentines, i que es movien al redós de la família Medici. Estem a la cort dels Medici, i de Settimia vam parlar i vam dir que no ens ha arribat cap obra sencera, però sí que tenim una col·lecció d'àries per una sola veu i continu, i que és una... un tipus de música que ja havia canviat molt de l'escenari anterior, que era molt més religiós.
Aquí sí,
ja
més eclesiàstic, sí.
I havíem passat aquí a la cort, i llavors era una música ja amb molts cromatismes, amb molts jocs rítmics, i amb àries de dansa, i no sé si altra cosa, allò de la miòlia, d'allò d'un ritme de dos sobre un ritme de tres, i tot allò
sí,
que
vam recordo que era com
parlar.
Bastant més treballat.
Molt més treballat,
no? Més
sí,
elaborat.
Sí, sí, sí. Ja és una música que ja revoluciona una mica tot el que havia passat fins aleshores. Totes dues germanes van ser molt influents a l'època, van tenir un cert reconeixement. Jo torno al que diem sempre, no? Jo no hi era, ni tu tampoc hi eres, no hi érem,
no.
I no sabem exactament com funcionava, però per les dades que tenim sí que sabem que moltes d'aquestes compositores de les que parlem és la història la que ha sigut injusta amb elles, és a posteriori que han estat oblidades, però sí que en el seu moment van tenir el seu reconeixement. Entenem el reconeixement com el que és, perquè moltes, ara nosaltres des del segle XXI, quan parlem de reconeixement, estem parlant d'un doncs, reconeixement mediàtic, d'una cosa molt, molt...
Més superficial, més superflu...
Bueno, de molta expansió, és a dir, de que es conegui molt i aquest reconeixement doncs, bueno, sigui com més gran millor, no? Però quan en realitat jo penso que el reconeixement comença pel regust propi de la feina ben feta, no? D'un mateix. Aquesta feina feta, i aquesta feina feta al redós d'on estàs i en aquest, podríem dir, aquest hàbitat musical, no? I moltes d'aquestes compositores, en el seu moment, doncs sí que van ser conegudes i van ser influents en altres compositors. Ara en parlarem, i amb compositors molt coneguts. Però sempre el reconeixement, com l'entenem nosaltres, és una cosa posteriori. Pensem, per exemple, que un compositor conegudíssim ara, com és Johann Sebastian Bach, per exemple, en el seu moment era un músic d'un àmbit molt reduït. Ell estava a la catedral de Leipzig, allà feia la seva música, diríem que era un obrer de la música, diríem, no?
I el coneixien allà on treballava.
I allà feia la música que es necessitava en aquell moment allà, molt bona música, Però el reconeixement internacional, diríem, com el coneixem nosaltres ara, va, que això li va arribar molts anys després d'haver mort. Això va ser a partir de Felix Mendelssohn i sobretot de Fanny Mendelssohn, que van recuperar les passions de Bach, de Sant Joan i Sant Mateu, i van trobar aquelles obres i van dir això és meravellós, això s'ha de donar a conèixer. I a partir d'aquest coneixement, d'aquesta recuperació, és quan es va començar a conèixer Bach, però fins a llavors Bach havia, la seva influència havia quedat doncs, en el seu àmbit. O, per exemple, una de les obres que ara són cavall de batalla de tots els violoncel·listes, com són les suites per violoncel sol de Bach, sí que es coneixien, se'ls van conèixer sempre, però tenien un tractament com d'obra tècnica. Eren unes obres que s'estudiaven des del punt de vista tècnic perquè els violoncel·listes doncs, practiquessin la tècnica. Va ser Pau Casals que va agafar aquelles obres i va dir no, això no és un estudi tècnic, això són unes obres meravelloses que s'han de donar a conèixer. I va ser ell el primer músic que va donar a conèixer en concert aquestes obres. Per cert, les va estar estudiant durant 12 anys, són 6 suites, dilluns la primera, dimarts la segona, dimecres la tercera, dijous la quarta, divendres la cinquena, dissabte la sisena i el diumenge totes. Així durant 12 anys, i llavors quan al cap de 2 anys va dir ara ja les puc tocar en públic, i els va tocar.
Però vols dir que aquesta situació, aquest reconeixement que ara comentaves en el cas de Bach, no els ha passat a molts autors?
Sí,
en
sí,
general,
sí, sí,
eh?
Sí, sí,
en general.
Bé, a partir del romanticisme els músics ja són coneguts en aquell moment, però abans d'això la seva feina queda la seva àrea d'influència
restringida a un àmbit més petit.
En el seu àmbit, que sí. No vol dir que no siguin influents, al contrari, eh? I és el cas, el que diem, per exemple, tornant ara, ja tornem a les dones compositores, ja tornem al segle XVI i XVII, ara, mira, posarem un altre track. Estem sentint una xacona és un ritme de dansa, d'una obra que es diu El primo libro delle musiche. Això és de Francesca Caccini, ara hem passat ja a l'altra germana. La germana gran, vam començar per la petita i ara ens anem a la germana gran. L'hem deixat per després perquè potser la seva influència és més gran. És una obra, com podem sentir, instrumental, i veuràs, puja una miqueta... Com sempre, ja hem dit, aquesta època estem experimentant, eh? I aquí s'ha sortit de la religió i s'ha passat ja a l'àmbit de la cort, i es fa música doncs, per divertiment, però alhora també per investigar sobre les possibilitats harmòniques, tímbriques i rítmiques de la música.
Mira que ara et volia preguntar, si perquè m'ho estava imaginant, en el context de l'època i en aquests grans salons que hi havia, si era música per ballar? Era música de ball o era música per escoltar?
No, bé, de fet la música, tornem al mateix, jo no hi era,
Però, ni jo tampoc, però això pregunto.
Però pensem que, el fet musical no era com ara, que pots posar, connectes a internet, a Spotify, el que vulguis, pam, i escoltes música en un moment. La música es fabricava al moment i la música tenia una utilitat pràctica del seu moment. Evidentment, doncs, totes les músiques que són ritmes ballables, jo penso que servien...
S'aprofitaven per ballar.
Servien precisament per aquest fi. O sigui, el fet de seure i escoltar música és una cosa molt moderna. Abans la gent vivia la música, no? I la vivia en diferents circumstàncies. I ara anem, seiem i escoltem, no? És una mica postís, jo penso, també, perquè...
Però ens posem en l'escenari d'aquests palaus...
Clar, d'aquests palaus, sí.
En aquesta Itàlia tan efervescent.
Clar, en un moment on l'art bullia, no? Tota la recuperació de l'art. I aquí ens trobem amb el que vaig apuntar, em sembla, l'última vegada, que tot les dues germanes Caccini... fan tota la seva producció musical al voltant de la Camerata Fiorentina. Què és la Camerata Fiorentina? La Camerata Fiorentina és un grup d'humanistes de l'època reunits per intentar retornar a l'art al seu estat més pur. Per ells el seu estat pur era Grècia. I llavors, hi havia... En aquesta camioneta fiorentina, per exemple, hi havia Vincenzo Galilei, que era el pare de Galileo Galilei. També es deia la camioneta de Bardi, perquè la va fundar el comte de Giovanni di Bardi, que era un intel·lectual de l'època, militar i esportista, i de fet no es dedicava només a l'art, es dedicava a moltes coses. De fet, el Calcio Fiorentino, que és l'antecessor del futbol, sí, el primer reglament el va elaborar aquest bon home, el Giovanni di Bardi.
Que polifacètics, eh?
Era un home molt... Bueno,
de l'època.
Sí, homes del Renaixement.
Ah, exacte.
No és perquè sí que existeix aquesta expressió.
Sí, ara també trobes de tant en tant algun. Sí.
Ells, com dèiem, defensaven que l'art s'havia corromput una mica per l'excés de floritures, no? I sobretot en la música defensaven el retorn a una línia melòdica, perquè un dels seus membres, Girolamo May, que era un gran historiador de la Grècia antiga, ell defensava que la tragèdia grega no era parlada, era cantada. En el seu, o sigui, els grecs, quan representaven una tragèdia, sí, la cantaven, no la parlaven. I llavors ell volia defensava el retorn una mica a aquesta essència. Aquí és, ara ho veuràs ben clar, aquí seria quan naixeria l'òpera, que és aquest cant acompanyat, aquesta línia melòdica amb un acompanyament. I Francesca Caccini doncs és una important compositora d'òperes. De fet, ella, a més, va ser molt admirada per el que considerem, entre cometes, l'inventor de l'òpera, que és Claudio Monteverdi. El seu Orfeo està considerada l'òpera, la primera òpera, l'òpera de referència a partir de la qual ha evolucionat el gènere, i ell era un gran admirador de Francesca Caccini. Llavors, Francesca Caccini, ara d'ella sentirem una altra música.
Música, que ens transporta a una època que molt xula, molt bonica.
Sí, mira, això era l'obertura de la Liberazione di Ruggiero de l'Isola del Cina, de Francesca Caccini. És l'obertura d'una òpera d'ella que ens ha arribat sencera.
Ah.
I com dius tu, sí, ens transporta a una època molt interessant
allà
i molt efervescent, però clar, segurament... A la gent que no... Això passava a Florència, no?
Sí.
I llavors, fora de Florència, segurament poc arribava d'això, no? En aquell moment. El que dèiem abans de la influència d'aquest entorn...
En I del qual, reconeixement,
del
clar.
Reconeixement,
si no
clar,
ho coneixien, no ho podrien
clar,
reconèixer.
Clar. Llavors, bueno, la difusió que podia tenir en aquell moment totes aquestes idees, a posteriori se sap, però en aquell moment allò quedava allà. Segurament, bueno, segurament no, segur, el que passava a Venècia en la mateixa època, doncs era una altra cosa diferent al que passava aquí, que ja ho veurem un altre dia amb compositores venecianes també de l'època. Però veus, és tornem al mateix, no? Ara, jo penso que tant les compositores com els compositors com els músics de l'època que estaven a Florència fent tot això, doncs segurament la satisfacció que tenien era això, doncs, d'estar fent quelcom que potser pensaven que era una evolució i una recuperació de jo no sé si pensaven en una projecció de futur.
No, però jo crec que sí que, en el fons, pel que explica, segurament sí que se sentien reconeguts, no?
Sí, no, sí, sí, segur, sí, segur, sí, segur, sí, segur. No necessitaven un reconeixement a posteriori i un gran reconeixement... internacional, no? Mm. I com et dic, Francesca Caccini va escriure 5 òperes, se sap que va escriure 5 òperes, però malauradament 4 s'han perdut, però una ens ha arribat sencera, que això és meravellós. I a més, que és aquesta que hem dit, La Liberazione di Ruggero dell'Isola del Cina, mm-hmm. és una obra de 1625, i del qual sentíem l'obertura, com hem dit, i aquesta va ser, és la primera òpera sencera que es coneix d'una dona compositora, i a més va ser la primera òpera italiana, ja no d'una compositora, sinó la primera òpera italiana representar a l'estranger. Es va representar, hi ha constància de que 3 anys després de la seva estrena es va representar a Varsovia el 1628, i amb això doncs va ser, com et dic, la primera òpera florentina que va sortir d'aquest redós. Sí. Veus, mira, ja veus, ara ja hem trobat una altra cosa. Ja a Varsovia ja ho van conèixer això en aquella època, no? Ja hi ha una expansió cap a fora.
Sí, sí, però de mica en mica.
De mica en mica, sí, sí, sí. I com et deia, aquesta compositora doncs era una gran admirada de Claudio Monteverdi. Si et sembla,
acabarem amb la Francesca?
Sí, ho podríem deixar amb la Francesca, podríem acabar escoltant una ària d'aquesta, el cor final, precisament, sí, d'aquesta òpera, que dèiem, és un cor, com veuràs, ja un cor molt triomfal, molt, jo penso que molt revolucionari a l'època, i que estic segur que va marcar molt el devenir de les òperes a partir d'aquest moment.
Doncs, escolta, què millor que acabar amb aquesta autora?
El cor final.
I el cor final, Francesca Caccini. Lluís, ens tornarem a trobar d'aquí unes setmanetes.
D'aquí una setmana, sí, sí. Sempre un plaer i encantat de venir.
Ho passem molt bé. Doncs amb el cor final acabem també el Faves Comptades d'avui. Gràcies a tots. Bon dia.
Bon dia.